Doncs amb aquesta sintonia saludem a la Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Sintonia de Sant Jordi. Què tal, Cristina? Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs fem un racó de lectura especial Sant Jordi, suposo.
Sí, sí.
I doncs, com no pot ser d'altra forma, no ho celebrarem com fèiem anys anteriors, no, Cristina? Que ens trobàvem allí a la plaça, vosaltres amb tots aquells llibres a la venda, nosaltres doncs, també fent el programa de ràdio. Les circumstàncies no ho permeten, esperem que l'any vinent sí que ho puguem celebrar.
Esperem que sí, confiem que sí.
Perquè era un dia que gaudíem moltíssim.
Sí, la veritat que és un dia que ens agrada molt. Bueno, aquest cop farem la presentació d'un llibre, que ara t'explico més o menys el que farem allà a la plaça, si el temps acompanya, que jo crec que farà, que per Sant Jordi n'hi haurà una treva, no?
Esperem.
Però bueno, la parada de llibres, intercanvi de llibres i intercanvi de llibres per aliments aquest any, no ho fem fora, però sí que és veritat que tenim, dins de la biblioteca, tenim una petita parada de llibres a un euro, que tot el recaptat va per la Marató de TV3, que nosaltres ho anem fent durant tot l'any.
Vale?
Si voleu llibres de segona mà, ho tenim allà, hi ha llibres molt xulos. Però evitem les aglomeracions al posar la parada a la plaça d'aquest dia.
Sí que es fa, com bé dius, la presentació de La llum de l'impostor, explica'ns.
T'explico, doncs, nosaltres tenim una escriptora de capçalera. Una escriptora de capçalera és un projecte que va sorgir de la Central de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que és que les biblioteques adopten, entre cometes, apadrinen un escriptor i l'escriptor apadrina la biblioteca. Llavors, la nostra padrina és la Teresa Duc, que ja ha fet unes quantes novel·les, i totes les novel·les i tots els escrits i tot el que ha fet la Teresa ho tenim a la Biblio. I llavors vindrà a la biblioteca, bueno, ho farem a la plaça de la Sardana, per temes d'espai, pel tema del Covid, i presentarà La llum de l'impostor, que és la tercera novel·la de la saga de la Mimi.
Mm-hmm.
Què digues tu, els títols, que jo a mi me'n recordo.
Les cadenes subtils.
Me'n recordo.
El silenci de Vallbona.
I la llum
de l'impostor.
Doncs vindrà a presentar La llum de l'impostor. Ho farem a les 11 del matí, el dia 23 d'abril. I esperem que vingueu tots. Tenim totes les mesures de seguretat. I així podeu escoltar la Teresa, que sempre és un plaer. I ella us signarà els llibres. Si li compreu el llibre, us ho signarà.
Molt bé, molt bé. Explica'ns una mica la sinopsi de La llum de l'impostor.
Sí. Bueno, heu de llegir els altres dos,
sí,
que els tenim a la biblioteca i que a més us els recomanem molt, 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 perquè estan molt bé. Són llibres de policíacs i aquest últim, mira, diu, és molt adient, a més. Després de la pandèmia de la Covid-19, el terrorisme islàmic observa a distància l'autoaniquilació econòmica i social de la decadent i odiada societat occidental. Enmig del desastre, una petita nació sense estat reneix de les seves cendres. Es reinventa i aprofita la crisi per canviar el model del país. L'èxit la situa al capdavant dels països més pròspers d'Europa, però al mateix temps la converteix en l'objectiu prioritari del jihadisme. Aquesta situació compromesa obliga la presidenta de la Generalitat a fer nous plantejaments que provocaran la sobtada i imprevisible dimissió de la sotsinspectora Mimi Vidal del cos dels Mossos d'Esquadra el 19 de novembre del 2021. Ningú no va entendre per què la Mimi havia plegat dels Mossos d'un dia per l'altre i s'havia tancat a casa. Els seus, però, ho van respectar. L'Enric va voler creure, encara que ella no n'hi hagués dit res, que era per complir millor el desig que tots dos compartien de ser pares. Desig que una feina tan arriscada l'impedia d'assumir amb responsabilitat. La Sandra va dir-se que si la seva amiga de l'ànima no li volia aclarir, ella no li reclamaria cap explicació, que per això era la millor pels segles dels segles. La Rosa va començar a patir des del primer moment de saber-ho. La seva filla no podia haver deixat la que era la feina de la seva vida sense més ni més. La Mimi a casa llegia, amagava els llibres que llegia i es connectava a la xarxa. Encertar els motius ocults pels quals una persona decideix seguir els dictats més foscos de l'ànima humana i prendre el camí de la destrucció de la societat on viu no és a l'abast de ningú, ni dels més experts, ni dels més intuïtius, ni dels més empàtics. Per això la Mimi, amb la seva peculiar autoestima, oscil·lant, pensa sovint que aquesta vegada la seva missió és impossible. Aquesta novel·la continua la saga sobre la Mimi Vidal, que es va iniciar amb Les cadenes subtils l'any 2016 i va seguir amb El silenci de Vallbona l'any 2017.
Molt bé, no?
Sí, sí.
Superinteressant. Sí, és
una novel·la molt, molt
enganxa moltíssim. Sí. Tot el que escriu la Teresa és veritat. Comences a llegir, llegir, llegir i no pararies.
Sí, sí, nosaltres tenim l'orgull, no?, de que sigui la nostra escriptora de capçalera, la veritat que sí.
Doncs sí, molt bé.
Doncs recordem, 23 d'abril a les 11 del matí a la plaça de la Sardana. Esteu tots convidats.
I tant que sí. També recordem, Cristina, que es va fer lliurament de premis literari a Rocaplana el passat dissabte, també va anar molt bé l'acte.
Sí, sí, a la Pedrera d'Elias, que és un lloc molt xulo, molt maco, i bueno, també vam tenir una... ens va deixar el temps a fer-ho sense, sense pluja ni res d'això, que vam estar patint fins l'últim moment, i bé, la veritat que crec que, no sé què dirà la gent, però per mi va ser un acte molt maco, amb la Jordina Biosca, que sempre... sempre ho fa superbé.
I tant que sí.
I moltes felicitats i enhorabona a tots els guanyadors i a tots els participants i moltíssimes gràcies per participar cada any.
I a continuar participant, eh?
I a continuar participant.
Ara s'ha d'escriure sobre l'amistat, eh?
L'amistat, l'any que ve serà... O sigui, a partir d'ara ja podeu començar a rumiar que el tema és l'amistat.
Molt bé. Què més ens explicaràs?
Doncs mira, he portat novetats i recomanats que tenim a la biblioteca, que bueno, també són novetats d'ara, o sigui que us poden servir com a idea, no?, per regalar per Sant Jordi. I he portat algunes novetats editorials que no són, que també tenen una mica de tot, i que no són bestsellers. O sigui, el bestseller segur que entreu a qualsevol aplicació, o sigui, aplicació, pàgina d'internet i els podeu veure, però aquests no són bestseller i valen molt la pena també.
Clar que sí.
Per on començo?
Per on tu vulguis, vinga.
Bueno, doncs mira, començo per allò de la biblioteca.
D'acord.
He portat llibres per totes les edats.
Molt bé.
Una novetat recomanada de novel·la en castellà. És de l'Anne Jacobs i es diu La mansió. L'Anne Jacobs és la mateixa autora de La villa de les teles, que és una trilogia que ha sigut un best-seller que a tothom li agrada. La veritat que està molt bé. I La mansió, de moment, té dos llibres. No sé si es farà trilogia, però de moment té dos. Nosaltres tenim els dos i aquest és el primer. I els dos s'agafen molt, també, i agraden molt. Es diu La mansió, tiempos gloriosos. Llegeixo la sinopsi. Diu... Una casa señorial, una aristocrática familia, un amor inalcanzable. Francisca no puede creer que sea cierto. Finalmente está de regreso en la casa familiar de los von Tranitz. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar a la majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el anhelo de retornar siempre la persiguió. Jamás pudo olvidar los tiempos gloriosos previos al conflicto, sus ilusiones y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los separó y destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido para siempre, pero Francisca nunca abandonó la esperanza. Tras el éxito internacional de La Villa de las Telas, Anne Jacobs vuelve con la nueva y emocionante saga familiar que 2,5 millones de lectores están esperando.
Molt bé, doncs, recomanat, eh?
Molt recomanat, sí. Una recomanació, novetat en català, és La fàbrica, de Jordi Soler. És una novel·la històrica. I diu, de qui són les fàbriques? Dels amos, dels que surten al registre de la propietat, o bé de l'exèrcit d'obrers que hi deixen la pell i sovint els somnis d'un món nou? Les parets de les xemeneies i les naus romanen amarades de la suor i la sang d'aquests herois i heroïnes anònimes. Dues històries i un barri irredempt. Dos moments convulsos, dues revoltes en una ciutat de foc. Totes dues succeeixen al voltant de Camp Batlló, el gran complex fabril de la Bordeta. Espai recuperat pels veïns del 2011 i que temps abans havia vist passar misèria, explotació, esperança, revolució i de nou misèria i explotació fins a la recuperació final. Dues històries acomboiades pel moviment llibertari català tan present al barri, a la ciutat i al país. Potser la revolta de Can Vies o les lluites per conquerir Can Batlló no són més que l'extrem d'un fil d'Ariadna que les uneix a un temps passat i a lluites que alguns pretenien oblidades.
També molt interessant.
Molt, molt. Molt interessant i molt recomanable.
Dura, la vida a la fàbrica.
Sí.
Tela. Què més ens expliques, Cristina?
Novetats infantils. Aquest que porto no és un conte, sinó són molts contes, que estan recomanats a partir dels 8 anys, més o menys, però bueno, això és molt subjectiu, sempre ho diem, depèn del nen. Contes per salvar el planeta, de l'Anna Casals i Paolo Ferri, il·lustrat per la Cris Ramos, de l'editorial Estrella Polar. És un llibre molt maco, amb unes il·lustracions molt xules i amb un missatge que val molt la pena inculcar als nens i nenes des de ben petits. I són 6 emotius contes per a un futur millor. Diu, cuidem allò que estimem i estimar la natura és urgent. A través de 6 contes on la natura, els animals i els nens són els protagonistes, Aquest llibre il·lustrat planteja els principals problemes mediambientals a què ens enfrontem. Històries plenes de valor i esperança que transmeten als més petits la importància de cuidar el nostre planeta. Perquè el futur encara no està escrit i seran els nens i les nenes els encarregats d'escriure'l. Perquè puguin canviar el món, ajuda'ls a entendre'l.
Mm-hmm. També molt interessant.
Sí. I cada conte ve acompanyat d'unes pàgines informatives per ajudar els pares, mares o la persona que els llegeix a explicar què és el que passa, per parlar, per fer una mica de diàleg amb els nens.
Mm-hmm. Molt interessant.
Sí.
Què s'ha de fer, aquest diàleg?
I tant.
Necessari.
I tant que sí. Una altra novel·la, i tres és a partir dels 10 anys, més o menys,
sí,
del Lluís Prats, que es diu Estimat monstre, i també és un llibre amb missatge, que és el que diem. Es tracta que els nens gaudeixin de la lectura, però també que els hi faci pensar, no?
Sí.
Diu, l'Abel és un nen poruc que quan parla s'entrebanca. Una tarda, en tornar de l'escola, els tres nois que l'assetgen el fan entrar al casalot ruïnós que s'aixeca al costat de casa seva. La gent del poble diu que allà viu el monstre més espantós i horrible del món, tot i que ningú no l'hagi vist mai. L'Abel descobreix que aquest suposat monstre es diu Gabriel, un jove desproporcionalment gegantí a causa d'una malaltia, i des d'aquell dia quedarà lligat al monstre i la seva amistat s'anirà enfortint amb el temps.
Molt bé, no? Estimat sí, monstre.
Del Lluís Prats. Sí, sí, molt recomanable. De l'editorial La Galera.
Uh-huh.
I l'últim... I l'última recomanació, novetat, que he portat és un conte.
Que és petit, aquest.
Sí, no em cabia, eh? No sé com l'havia portat. L'he portat amb un carretó.
És enorme.
És un llibre molt xulo.
Sí.
Amb les il·lustracions de la Marta Moreno, que són, a mi m'encanten, eh? Són xulíssimes. I es diu El fil invisible, un conte sobre els vincles que ens uneixen, de la Míriam Tirado. I, bueno, també és a partir dels 6, 7, 8 anys, endavant, perquè també és un llibre que té un missatge... I diu, la Nura ha descobert el secret que amaga el Malik. Allà sap que en surt un fil invisible que la uneix a totes les persones que més estima. La mare, el pare, els avis, els tiets, els cosins, els amics. S'ha acabat tenir por quan no estiguin amb ella, perquè sap que aquest fil la lliga a ells més enllà del temps i de l'espai, i que els connecta sempre. Un conte sobre els vincles que ens uneixen amb els qui més estimem i sobre com, sovint, les coses més importants són aquelles que no es veuen.
Doncs sí, és
un llibre molt, molt maco, molt maco. Bueno.
Doncs aquestes són algunes de les novetats de la biblioteca.
Sí.
I ara ens parlaràs d'alguns llibres per Sant Jordi, no?
Sí, sí, sí. He portat aquí un llistat de llibres,
uh-huh,
que n'hi ha de tot tipus, des de lectures literàries fins a lectures poètiques, passant per fantasia, màgia o realisme. I repeteixo, que no són best-seller, perquè és molt fàcil trobar els best-sellers o veure'ls allà, però aquests són llibres que segurament els veureu a les parades de les llibreries i que no són coneguts i que valen molt la pena. Per exemple, del Borja Bagunyà, de l'editorial Periscopi, Els angles morts. Un llibre per a lectors literaris. Sembla una redundància, però no ho és gens. Una novel·la monstruosa en el millor sentit. Un artefacte que filtreja volgudament amb la desmesura i que combina consciència lectora, crítica a l'acadèmia més escleròtica i un virtuosisme en l'estil molt difícil de veure en aquestes latituds. Un tresor abismal per a lectors exigents.
Molt bé.
Ja et dic que he portat per tots els públics. Un altre és Lector torna als llibres, de la Marianne Wolfe, de l'editorial Viena. És un assaig necessari a càrrec d'una reconeguda investigadora en l'àmbit de l'aprenentatge de la lectura que alerta sobre el perill d'extinció de la lectura profunda en temps de xarxes. Sense catastrofismes ni nostàlgia, Wolf dona pautes per recuperar un temps de lectura pausat i aporta eines per a l'educació infantil en l'era digital.
Complicat, eh? També.
Sí, 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 molt complicat. Però bueno, és la nostra feina, realment. Bueno, un altre, que és El pare mort, del Donald Barthelme, de l'editorial Extinció, i diu, celebrem la primera traducció al català, per Ferran Raffoles, d'una de les veus més venerades de la narrativa postmoderna nord-americana. En aquesta obra de l'autor més imitat de la seva generació, el pare mort del títol només ho està en un cert sentit. El text és una abstracció notable, però al servei d'una crítica implícita a la lògica patriarcal i a la noció convencional de família, fragmentació, collage, sexe i post-humor en un llibre extremadament viu.
També sona molt interessant.
Veus, tot el que porto.
Sí, sí, és veritat.
Un altre. Bromistes, tramposos i mentiders. Antologia a càrrec de Ramon Mas. Un llibre per reivindicar el llegat, també en la tradició literària catalana, del realisme màgic, tal i com el va exportar i definir Bontempelli. Antologia interessantíssima a càrrec de Ramon Mas, també antòleg dels savis bojos i difunts, que recull contes d'autors com Apel·les Mestres, Pere Calders, Josep Carné, Carles Sindreu i en posició destacada per influència i dimensió, Ramon Vinyes, el savio català, que apareix a 100 anys de soledat.
Més.
Google, del Josep Lluís Bazal i Susana Zeller, de l'editorial Anima Llibres. Aquest és un llibre infantil. Nou lliurament del tàndem Badal-Zeller. És una història plena de fantasia en la millor tradició Lewis-Carrolliana. Un nen, nena, surt a l'aventura i va descobrint personatges, que són animals sorprenents. Una granota que parla en llatí, un pit roig filòsof, pluja i neu que parlen, un país fet de paraules, un teatre on és l'únic espectador, homenatge a la Queste i a l'aventura d'accent clàssic amb incursions en la literatura i l'absurd nominalista i amb il·lustracions d'un onirisme captivador.
Interessant.
Un altre, en castellà. Alguien camina sobre tu tumba, de la Mariana Enríquez. En aquest llibre de la Mariana Enríquez descobrim que passejar per cementiris envoltats de morts pot ser una celebració de la vida. Meitat narració, meitat crònica de viatges, el volum recull les visites per mig món a diferents cementiris, on descobrim estàtues de sal a Carué, Argentina, cossos negres a Guadalajara, un petó escultòric al Poblenou de Barcelona, la tomba del rei a Memphis o el cementiri més bonic del món a Punta Arenas, Xile.
També
són llibres molt curiosos, ja ho veus, que no són best-seller.
Uh-huh.
És que m'estàs mirant amb una cara.
No, interessant.
Clar, és que n'hi ha lectors per tot.
I així ha de ser.
Per tot, per això t'ho dic, és que no tots són best-sellers.
No.
Continuem.
Només faltaria.
Ara una biografia, la de Steve Jobs. Uh-huh. De Steve Jobs. Atreveix-te a seguir la teva intuïció, es diu. Reivindicació literària del gènere del discurs en aquesta col·lecció de Desiara que recull alguns speeches memorables en diferents tradicions i cultures. Aquest és el famós discurs de Steve Jobs durant la cerimònia de graduació a la Universitat de Stanford al 2005, on va explicar tres històries personals amb metàfores tan conegudes com el Connecting the Dots o l'Stay Hungry, Stay Foolish, llibres bilingües i amb epíleg en forma de comentari del discurs, aquí a càrrec de Fran Pintadera.
Molt bé, també interessant la vida de Steve Jobs.
Sí. I dos més per tu, eh? Un és Batec de paraules, de la Joana Raspall, editat pel Cepi Lanansa, que és l'antologia definitiva de tota la poesia de la Joana Raspall, amb un gruix important del llibre que recull poemes inèdits mai publicats fins ara, amb títols com Vivències o Els poemes de Nadal, un volum imprescindible que permet tenir compilada tota l'obra lírica d'una veu potentíssima, amb cims tan impressionants com el poemari Jardí Vivent o fins i tot la poesia orientalitzant del volum Instants. Poeta estimada i recitada per diferents generacions en l'edició de luxe amb pròleg de Carles Duarte.
Uh-huh.
La Joana Raspall, que va ser la protagonista del Dia Mundial de la Poesia.
Sí, t'ho anava a dir.
Sí. És que la Joana Raspall...
Es van llegir un munt de poesies d'ella, eh?
Sí, la veritat que val molt la pena. A la biblioteca tenim uns quants llibres de la Joana Raspall, tant infantils com per adults, i val molt la pena que la gent s'ho agafi i s'ho llegeixi.
Sí.
I l'última, Ethel i Ernest, editat per l'editorial Blackie Books, i l'autor és Raymond Briggs. Biografia il·lustrada dels pares de Raymond Briggs, autor estimadíssim que ressegueix la peripècia des d'abans de casar-se fins al final dels seus dies en una crònica que és a la vegada la història de com va estimar, treballar, patir i sobreviure la generació que va conèixer la Segona Guerra Mundial.
Dos molt interessants, també.
Sí. Són llibres que...
Idees, no?, per Sant Jordi.
Això t'anava a dir. És que sempre per això de reia, perquè sempre tirem pel best-sellers, però és el més fàcil de trobar, és el més fàcil de reconèixer, i n'hi ha llibres que valen molt la pena, i n'hi ha persones que
clar, no, hi ha públic
que no
per tot,
agrada,
evidentment.
Per això t'ho dic.
Molt bé.
Doncs aquesta és una idea diferent, de llibres diferents que podeu trobar a les parades de Sant Jordi.
Molt bé. Ho deixem aquí, Cristina.
Ho deixem aquí.
Que passis molt bona dia de Sant Jordi.
Igualment.
També. Que vagi bé.
Adéu.